Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'oficina de turisme de Sabadell serà una realitat a la Casa Duran el pròxim mes de maig. Les obres per adequar les instal·lacions al nou ús arrencaran al gener. Un cop en marxa, l'oficina potenciarà el turisme cultural, esportiu i empresarial de la ciutat. Lluís Mates, regidor de Junts, és el responsable del programa Visit Sabadell.
Per tant, doncs el Visit Sabadell també vol ser un pal de paller amb el tema de l'economia de la ciutat i generar ocupació a través d'un turisme empresarial de qualitat.
L'impuls del projecte coincideix amb la recuperació del turisme després de la davallada per la pandèmia. El Ciutat i Escola amplia la seva oferta fins a les 388 propostes, la xifra més elevada des que existeix aquest programa. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de l'Ajuntament asseguren que més entitats i empreses ja han aportat les seves propostes, fent-lo ressorgir després de la davallada provocada per la pandèmia. Entre les noves incorporacions hi ha l'ESDI, el Sabadell Gimnàstic Club i l'Ateneu.
I en esport, Sergi Puig ha deixat la porteria del Sabadell a 0 en les seves dues últimes actuacions.
El porter maresmenc ja acumula 200 minuts sense encaixar cap gol. Puig n'ha fet balanç al programa Hotel Suís.
Aquestes i altres notícies les repassarem amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora trobem retencions a l'AP7, 2 quilòmetres concretament al seu pas per Barberà en sentit sud. A la mateixa població, però ja a la B30, també trobem problemes, 4 quilòmetres de cua en sentit nord en aquest cas. Ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i trànsit dens també a la ronda de dalt entre Canyelles i la Meridiana en sentit sud.
El temps.
Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que els últims dies. Sembla que el temps es manté estable. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores, els núvols baixos i també el creixement d'algunes nuvolades afectaran a punts del quadrant nord-est. I no només en aquest sector, i és que ja de cara al final del dia, vespre i entrada la matinada, també es podran formar alguns núvols més compactes en punts del sector central del litoral. En aquest sector s'esperen precipitacions i fins i tot en alguns punts podrien caure amb certa intensitat. D'altra banda, les nuvolades també afectaran a punts del Pirineu i especialment cap a la cara nord del Pirineu, on ja han tingut precipitació durant el matí i continuarà afectant aquest sector de cara a la segona meitat del dia. D'altra banda, de cara a demà també parlarem de més ruixats, fins i tot més intensos que els d'avui, també amb la possibilitat d'alguna pedregada i també de tempesta a punts del quadrant nord-est del territori. Sí que respecte avui, demà el vent tendirà a ser una miqueta menys destacat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La nova oficina de turisme de Sabadell s'estrenarà la pròxima primavera a la Casa Duran. El responsable del programa de Visit Sabadell, el regidor de Junts, Lluís Mates, confirma que les obres començaran al gener tal com estava previst i subratlla que serà el primer cop que es té una eina com aquesta per promocionar la ciutat.
Properament amb aquesta inauguració de la primera oficina de turisme que hi haurà a Sabadell. Sabadell mai ha tingut una oficina de turisme i està previst doncs, que aquest any 23, el proper any 23, doncs, s'obri en la Casa Duran doncs, l'oficina de turisme. I això serà, doncs, evidentment, doncs, per donar un impuls a tot aquest turisme cultural, esportiu i empresarial que volem donar des del Visit Sabadell.
En els últims mesos s'han promogut dues rutes turístiques a la ciutat, la del modernisme i la de les xemeneies industrials. I Sabadell s'acaba de sumar també a la xarxa XATIC, la xarxa de turisme industrial de Catalunya.
Són algunes de les estratègies que s'estan duent a terme per recuperar el turisme que va caure durant la pandèmia. De moment, les xifres estan fregant els nivells previs del 2020, ja que el turisme internacional està tornant a Catalunya. Esteve Dot, professor de la UAB, també ha detallat que el turisme rural està guanyant força.
Es perd, en certa manera, aquesta tendència del model de sol i platja, que encara és molt important, però de mica en mica l'oferta i la demanda que van cada cop més relacionades amb turisme rural.
Una altra de les noves tendències és l'augment del turisme interior, que va descobrir el país amb els confinaments i que ara vol continuar explorant-lo. Això també es nota al Vallès Occidental, com explica la tècnica de turisme Anna Sánchez del Consell Comarcal.
però sí que va ser degut a la pandèmia va redescobrir la comarca, no? L'entorn més proper, sí que ha continuat i cada vegada més visitant la comarca i descobrint noves experiències, noves propostes.
Els caps de setmana els espais més visitats són el Parc Natural de Sant Llorenç i el de Collserola, mentre que el Monestir de Sant Cugat o el Mentec de Terrassa són els edificis que atrauen més els visitants.
L'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí opta a l'acreditació com a centre de recerca de l'Institut de Salut Carlos III. La setmana que ve, els avaluadors del certificat passaran per la nova seu de l'organisme per comprovar si compleix amb els requisits per sumar-se a l'elit de la recerca de l'Estat.
El director de l'I3, PT Lluís Blanc, assegura que compta amb aquest certificat, que comptar, de fet, amb aquest certificat suposaria moltes oportunitats pel centre sabadellenc, com ja va passar amb l'acreditació com a centre cerca el gener del 2021. Són declaracions al programa Al Matí.
Això vol dir que, si ho som, tenim moltes més oportunitats d'aconseguir personal investigador, d'aconseguir projectes, d'aconseguir recursos, etc. I entrem a dins d'un, jo diria, d'un grup,
sí,
per
entendre'ns,
que participa d'una xarxa, que d'allà surten moltes de les idees que després es configuren, no sé, en la futura llei de ciència, etc. Participem també amb les decisions, ja no ho sé, però sí amb consells estratègics, amb la visió, etc. I això també és, en aquest cas, interessant.
En cas de no aconseguir-la, Blanca assenyala que servirà per posar les claus per millorar.
Sigui el que sigui, aquest procés sempre és bo per una institució, perquè gent de fora, molt qualificada, perquè al fi i al cap són investigadors i professionals, doncs, com poden ser qualsevol de l'hospital o jo mateix, que vas a un altre institut i els hi dius com els veus i quina visió tu tens d'ells i què faries, etc. Per tant, surti el que surti, serà positiu pel part d'avui.
En aquest cas, el director de l'I3, PT, assegura que es tornarien a presentar com a candidats per rebre la certificació d'aquí a 2 anys.
L'equipament multidisciplinari en què s'ha de convertir l'antic conjunt Fabril Sallarès i 10 al barri de Gràcia va prenent forma. Els projectes ja coneguts que s'havien d'ubicar a les diferents naus del complex, ara se n'hi suma un altre, un viver d'empreses i un espai de treball vinculats a l'Escola Illa. Núria García.
Els dos nous serveis de l'Escola Illa s'ubicaran a l'anomenada Nau J del complex industrial gracienc entre els carrers Cellers i Jacint Verdaguer, amb una superfície de 155 metres quadrats. El portaveu adjunt del govern municipal, el regidor Eloi Cortés, ha destacat quina és la voluntat del projecte.
L'objectiu amb aquest Vive Illa i aquest espai de coworking que s'ubicarà a la nau del carrer Jacint Verdaguer de Cellers i 10 és incentivar el contacte amb la professió creativa i també afavorir aquesta creació d'un viver propi que pugui acompanyar l'alumnat i exalumnat de l'Escola Illa en les seves primeres passes com a emprenedors.
Per fer-lo realitat, caldrà remodelar la nau on s'instal·laran el nou viver d'empreses i l'espai compartit de treball de l'Escola Illa, unes obres que tenen un pressupost previst de 391.000 euros. La Junta de Govern ha donat llum verd al projecte aquesta mateixa setmana.
El programa Ciutat i Escola ha arrencat el curs 2022-2023 amb unes xifres rècord de propostes ofertades després de la davallada derivada de la pandèmia. Aquest curs se n'han programat 388, de les quals una cinquantena han anat a càrrec d'empreses i entitats no vinculades amb el sector de l'educació.
El regidor d'Educació, Manuel Robles, assegura que la implicació de tota la ciutat ha fet créixer el programa, després del fort impacte viscut pels confinaments primer i les restriccions després.
La ciutat, les entitats de la ciutat tenen consciència de que tothom ha de portar les seves possibilitats per ajudar la canalla a continuar creixent tant professional com personalment. Aquí m'agradaria dir exactament és com una dita africana que està com molt utilitzada i que sé que a l'Anna no li agrada, però és igual, doncs, que per educar un infant necessitem tota la tribu.
En aquesta edició s'incorporen el Ciutat i Escola com a nous col·laboradors, l'ESDI, el Gimnàstic Club i l'Ateneu. L'ESDI aportarà fins a 6 tallers per donar a conèixer l'oferta postobligatòria del centre. La directora general de la Fundit, Georgina Bombardó, n'ha destacat 2.
El primer està lligat amb realitat augmentada. Els estudiants acabaran creant una aplicació, una app, a través del seu mòbil. I això està vinculat amb el disseny audiovisual i l'FP d'animacions 3D, que és un nou cicle formatiu de grau superior que la Generalitat ens ha aprovat. Llavors tenim un taller d'impressió 3D, que aquí els estudiants acaben dissenyant i prototipant un objecte que acabaran imprimint amb la cortadora làser i se'l podran endur a casa. Llavors tenim també, t'ensenyen a com dissenyar un loft.
El Sabadell Gimnàstic Club planteja 4 tallers per alumnes d'estats diferents i relacionats amb les acrobàcies i amb el parkour. Per últim, l'Ateneu ofereix un taller sobre l'origen modernista de la Casa Tauler.
La 8a edició del Mesclat, la Festa de la Diversitat, arriba aquest dissabte a la plaça Doctor Robert, al racó del Campanar i a la Rambla. Hi ha una programació de més d'una dotzena d'actes, entre tallers familiars, espectacles culturals d'arreu del món, contes diversos i presentacions de llibres. A més, aquesta edició permetrà que totes les entitats vinculades als drets socials puguin posar una parada a la Rambla i exposar la seva feina. És per aquest motiu que la tinenta alcaldessa Marta Morell celebra que aquest 2022 el Mesclat hagi pogut recuperar la normalitat.
I durant tot el dia, des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre, hi haurà 30 entitats, cada una amb la seva carpa, on la gent podrà anar allà, la ciutadania podrà interlocutar, ells i elles podran explicar el que fan, podran explicar també per què ho fan i fins i tot doncs, seguir fent aquests missatges de conscienciació.
Aquestes entitats, a més, han organitzat una gimcama perquè els ciutadans les puguin conèixer molt millor. De fet, aquesta és una de les grans novetats d'aquesta edició.
En aquest cas, la gimcama començarà a l'oficina de drets civils. El joc es tractarà d'anar passant per diferents carpes, depèn de la pregunta que et toqui, i hauran d'acabar arribant al final, i si al final doncs, també podran rebre un petit obsequi, que entre ells doncs, serà també un mocador del Mesclat que hem fet aquest any.
Morell ha reivindicat la riquesa que porta la diversitat i ha condemnat els discursos d'odi que hi estan en contra. En paral·lel als actes de dissabte, entre aquesta setmana i la següent hi haurà presentacions de llibres, taules rodones i exposicions repartides per la ciutat. Tota la programació es pot consultar al web de l'Ajuntament.
Increment positiu, però insuficient. La Fundació Privada Tendi s'ha referit així a la pujada de les tarifes que s'ha de començar a aplicar amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2022. Tot i l'augment, la gerent de l'entitat, Montse Estrada, ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio que la Fundació no podrà fer front als sobrecostos energètics ni d'aprovisionaments.
Entre els arguments que Estrada posa damunt la taula hi ha que la major part de l'increment de les tarifes es destinarà a la millora dels salaris dels treballadors, malgrat que avala la decisió de la conselleria liderada per Violant Cervera per dignificar els professionals del sector, a la gerent de Tendis no li surten els números.
Nosaltres només per cobrir aquest any, segurament amb sobrecostos, la part energètica, servei, alimentació, partides importants, neteja, molts dels aprovisionaments que ens pugen moltíssim, probablement aquest any tancarem l'any amb una necessitat ja d'increment, només per això d'un 5-6%. I evidentment, compartit, de dir, hem de poder revisar les condicions salarials, Per tant, segurament dius, home, és que aquest any, doncs potser hauríem d'anar un 8% aquest any.
Per això, Montse Estrada demana que aquest augment de les tarifes es revisi de cara al 2023. Per a la gerent de Tendis s'hauria d'aplicar una mirada a més llarg termini en base a 3 pilars per garantir la viabilitat del sector en el futur.
L'horitzó primer és, home, una tarifa que cobreixi costos, que ens permeti millorar en tema salarial i després ser conscients que cada any, a tornar una mica el que és habitual, que cada any has de poder tenir una fórmula de revisió, no? Com qualsevol contracte, perquè s'entén que cada any poden pujar costos. És veritat que ara estem en una conjuntura, a més, del tot excepcional i disparada, no? Però aquest seria l'idoni. Com a mínim, tenir molt clar aquest diagnòstic i després marcar un pla ètic d'anys vista, no?
Estrada ha recordat que les entitats de discapacitats venen d'una dècada molt dura, en especial per les retallades aplicades al 2012.
Un minut per un quart de vuit, la campanya de vacunació de la grip s'organitza enguany de manera conjunta amb la de la quarta dosi per la Covid, malgrat que la seva afectació ha baixat a una cinquena part. Com explica Roser Vallès, cap de la unitat de farmàcia de l'atenció primària metropolitana Nord de l'ICS, al Cafè.
Ara, en aquesta primera fase, es prioritzen les persones de residències geriàtriques i de discapacitats, però també la població en general major de 80 anys. I aquesta població general es vacunarà tota a través dels equips d'atenció primària.
Des de Salut es parla de doble vacunació per aprofitar l'estructura organitzativa de l'administració del vaccí contra la SARS-CoV-2. Vallès alerta que la grip pot tenir complicacions, malgrat ens doni la sensació que inconvivim des de sempre, però cada any el virus muta. Per això cal adaptar les vacunes i recomana vacunar els següents grups.
Persones a partir de 60 anys, amb problemes de salut crònics i factors de risc, com pot ser una malaltia crònica tan habitual com pot ser la hipertensió, dones embarassades, treballadors sanitaris i sociosanitaris, persones amb immunosupressió, també cuidadors de persones d'alt risc, personal que es diu una mica clau, no?, pel sistema, com podrien ser policies, bombers, protecció civil, etc., docents, sobretot i els nens amb antecedents de prematuritat, també entre 6 mesos i 2 anys.
Des del CAP es posaran en contacte amb la població diana.
Avui també és notícia.
Jornada d'entrevistes ràpides per cobrir vacants laborals al comerç. L'Ajuntament organitza aquestes jornades en què prendran part 6 empreses que necessiten personal. Montse González és la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic.
Doncs es tracta novament de facilitar la recerca de feina a les persones que ho necessiten i a més doncs, ajudar a les empreses, en aquest cas del sector comercial. Des de l'Ajuntament donem suport per posar en contacte aquestes persones que busquen feina amb empreses que necessiten incrementar i millorar els seus equips.
La jornada es farà dimecres a l'Auditori de Cal Molins i les persones que vulguin participar-hi poden inscriure's a la sessió Vull treballar al sector comerç i vendes, inclòs a l'apartat destacats del web sabadelltreball.cat de l'Ajuntament de Sabadell. L'Escola Illa obre demà oficialment el curs 22-23 amb una lliçó inaugural a càrrec de l'artista Patricia Barratxina, més coneguda com la Patosa. La il·lustradora valenciana oferirà la conferència titulada Objectes, poesia, oli i sal, on explicarà la seva trajectòria professional. La lliçó inaugural, que correspon als estudis reglats, començarà a 11:45 del migdia a l'Auditori del Vapor Llong. I la Universitat Autònoma de Barcelona ha inaugurat també oficialment el curs 22-23. El rector Javier Lafuente ha encapçalat l'acte institucional en què ha reivindicat l'ús del català i ha anunciat una campanya per defensar la llengua a la universitat. Aquesta setmana torna al Teatre de Barri. La segona edició abasta els barris de Campotxaner, Sant Oleguer, Can Llong, Can Deu, la Creu de Barberà i Poblenou, i és previst que assorteixi de programació biblioteques, espais joves i centres cívics. La iniciativa és a càrrec dels actors sabadellencs Enric López i Jaume García Arija, qui diu al programa Al Matí que a través de l'activitat els participants arriben a saber què és el que implica l'art del teatre.
Primer de tot, treure's aquesta espineta i provar aquest coquet per primera vegada.
A més,
aprenen que el teatre, l'art, la cultura en general no és un caprici, no és un sortir allà i cosa i cantar. No, porta una feina, porta una dedicació, però també implica molta satisfacció.
D'aquesta manera s'arriben a treure tabús i a desbloquejar situacions personals, com per exemple la por a parlar en públic. Respecte dels participants de la primera edició que ja han treballat la posada en escena, repeteix tothom. Ara toca fer companyia. El projecte dels dos artistes a la ciutat no es queda només en el fet de pujar dalt de l'escenari, sinó que també s'enfoca com una iniciativa d'intervenció comunitària. Pel que fa a l'organització, han decidit que el volum ideal per treballar seran grups de 12 persones.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
La sonda DART impacta contra l'asteroide Dimorphos per desviar-ne la trajectòria com a missió de defensa planetària enviada per la NASA, precisament amb l'objectiu de desviar astres que posin en perill el nostre planeta. Albert Morral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, explica què és el que serà interessant de veure a partir d'ara.
Per primera vegada s'ha pogut fer una cosa així, enviar una petita nau a un asteroide, xocar contra ell. La nau és molt més petita que l'asteroide, ni l'ha trencat ni res, però li ha fet un impacte,
sí.
I la idea és a veure els propers dies com s'ha desviat aquest asteroide, si s'ha desviat molt poc, amb la idea final de que si algun dia descobrim un asteroide que ha de venir cap a la Terra i xocar contra nosaltres, el puguem desviar amb força temps.
L'asteroide desviat en realitat era doble i un feia de lluna de l'altre, i és contra aquest petit on s'ha dirigit l'impacte. Aquests plans de defensa estel·lar estan en marxa des de l'any 2000.
Fora de Sabadell i la comarca.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anuncia la posada en marxa d'un escut social de 300 milions d'euros per ajudar la ciutadania a afrontar millor l'escalada de preus.
Entre tots i totes, entre tota la societat, hem de contribuir a mitigar els efectes de la inflació. Amb l'esforç de tothom, fem front a l'augment del cost de la vida i per això els anuncio, com he avançat abans, que posem en marxa un escut social de 300 milions d'euros amb el qual ajudarem la ciutadania i el teixit productiu a afrontar millor l'escalada de preus.
La mesura és part del seu discurs inicial del debat de política general del Parlament, que encara està en marxa. Mor el conductor de l'ultralleuger que s'ha estavellat a primera hora d'aquesta tarda en un camp a tocar de l'aeròdrom de Viladamat. La víctima és un home de 54 anys a qui han hagut d'excarcerar del vehicle. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís per part d'un testimoni que és pilot comercial i que ha alertat que l'aeronau ha caigut poc després d'enlairar-se. I un últim apunt, la jutgessa obre judici oral contra Shakira per 6 delictes contra la hisenda pública. La Fiscalia li demana 8 anys i 2 mesos de presó per defraudar 14 milions i mig d'euros entre el 2012 i el 2014 en l'IRPF i l'impost de patrimoni. També demana una multa de més de 23 milions d'euros i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals.
Esports.
Sergi Puig acumula més de 200 minuts sense encaixar gol amb el Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El porter maresmenc, a més, ha deixat la porteria zero en les seves dues últimes actuacions.
Sí, fins ara Gabri ha optat per alternar la figura del de Premià de Mar amb la de Víctor Vidal. Puig ha valorat la competència amb el lleidatà i el seu rol dins l'equip al programa Hotel Suís.
La competència és molt bona. Al cap i a la fi som, bueno, com tota la plantilla que s'ha creat, no? Crec que som jugadors joves, sobretot que tenim molta ambició, molta il·lusió. En el cas meu personalment, doncs, volia i vull que sigui un any de creixement molt gran, un any de tenir protagonisme, de sentir-me important, i crec que bueno, doncs que aquesta joventut ens transporta això, a ser un equip amb molta il·lusió, moltes ganes i ja dic, amb una ambició molt gran.
Puig és una de les moltes cares noves del Sabadell i tot i començar amb el peu torçat, amb una lesió que el va deixar gairebé fora de combat tota la pretemporada, ja comença a sentir el pes de la responsabilitat malgrat la seva joventut.
Jo estic encantat d'estar al club. Molt a gust tant en el dia a dia com doncs, els caps de setmana que podem tenir a l'afició a prop. Estic molt a gust, em sento estimat, em sento important i crec que, bueno, que la decisió que vaig prendre ja ho vaig dir en el moment de firmar aquí, però bueno, no tenia cap dubte i de fet crec que ha sigut un encert molt gran. Després els resultats, doncs com sempre, al cap de la final de la temporada ens diran si la decisió ha sigut bona o no, però bueno, a nivell personal estic molt, molt, molt content d'estar aquí al Sabadell.
Mentrestant, avui l'equip s'ha entrenat a Olímpia preparant la visita a les Gaunes de dissabte a les 6 per enfrontar-se a la Unió Deportiva Logroñés. La plantilla, recordem, no trepitjarà la gespa de la nova Creu Alta fins al partit de d'aquí a 12 dies contra l'Eldense.
D'altra banda, Sergi, hi ha hagut novetats en els últims dies pel que fa als jugadors cedits per part del centre d'esports.
Sí, recordem que Àlex Pauner havia sortit cedit als Sants de tercera federació i amb ell finalment també hi ha anat Ivan Tebar, titular en els tres partits que ha jugat amb els barcelonins. En canvi, Iker Hernández, a qui en principi se li havia escollit el mateix destí, finalment ha recalat a les files del Vilafranca, també de tercera federació. A més, Alberto Salamanca milita al Castelldefels, igualment de la mateixa categoria.
Més futbol. A la Lliga Nacional Juvenil, el juvenil B del Centre d'Esports i el Mercantil han començat la temporada puntuant. En el cas dels Blaugrana, però, deixant-se empatar 2-2 a casa contra el Sant Andreu després de posar-se 2-0 a favor.
Els quadribarrats van reequilibrar el marcador entre el final del primer temps i a la represa. El tècnic mercantilista Marcel Laverder considera que va faltar contundència al seu equip.
Jo crec que ha influït moltíssim. Com bé et dic, ve d'un sac de banda que no estem atents, que no hi ha cap jugador per davant del punta, que és capaç de girar-se, dos rebots, no som contundents. Bueno, són errors que no podem cometre si volem ser competitius i sumar els 3 punts jornada rere jornada, que al cap i a la fi és l'objectiu.
En canvi, el juvenil B del centre d'esports es va estrenar amb una victòria per la mínima al camp de la Unificació en Bellvitge. Els de Conrad García van treure el màxim profit d'un gol matiner d'Ali Camara, qui va rematar de cap una falta lateral llunyana penjada directament a l'àrea. Izan Otero, capità de l'equip, va ser l'assistent.
Darle la enhorabuena gracias a Lía, que se saca un remate ahí súper poco ortodoxo ahí con la cabeza, pero sí, supimos una jugada, era para generar espacios a gente que sabe rematar muy bien, como es Lía, como también como los centrales como Janfo, pues, y nada, yo solo encontré el espacio, el hombre libre, y se la puse lo mejor posible y nada. Molt contento per l'equip.
Aquest cap de setmana el Mercantil tindrà el seu primer partit a domicili contra el juvenil B del Girona, mentre que el juvenil B del Sabadell rebrà Olímpia al Barcelona B.
I en futbol amateur, el Tibidabo Torre-Romeu s'ha col·locat com a líder del seu subgrup de segona catalana després de dues jornades. 4 punts sumen els de Toni Sallés després de la golejada per 4-1 davant del Ripollet.
I a més, a la Lliga no hi ha cap equip que iguali els blanquivermells a la taula momentàniament. Toni Mesa va ser l'autor del primer gol en aquest últim duel.
Realmente ellos son los favoritos. Y nosotros hemos sacado un equipo muy correoso, a dar mucha guerra y tal, y la segunda parte sí que era un equipo más vertical y con más calidad. Pues a la media parte hemos hecho 3 cambios y ha salido muy bien.
Amb 3 punts venen el Can Rull Romulo Tronchoni i un Sabadell Nord que també va golejar per 3-0 al Sant Lorenzo amb 3 gols en 8 minuts, del 70 al 78. Kevin del Corral va ser l'encarregat d'obrir la llauna.
Son 3 puntos muy importantes para reforzar la moral del equipo, ya que la semana pasada, dada la circunstancia del partido, como se acabó perdiendo en un derbi y tal, era muy importante en casa sumar los 3 primers puntos.
L'únic sabadellenc que no va puntuar aquesta setmana va ser el Can Rull Romulo Tronchoni, que s'ha abonat als partits embogits. Després de guanyar el derbi contra el Sabadell Nord en el 98, aquest cop els de José García Numoski van perdre per 6-3 al camp del San Juan Atlético de Moncada. Dani Domínguez, jugador dels de la zona oest, admet que han de ser més regulars.
Lo que tratamos de intentar este año es buscar un poco esa regularidad que nos daría hacer un paso enfrente y ser un equipo mucho más compacto. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el rival de ayer y el campo de ayer, suponemos que es el campo, si no el que más difícil, es uno de los que más.
Aquesta setmana, dissabte a les 6, Badia Sabadell Nord al Sergio Busquets i l'endemà diumenge a les 7, derbi, Can Rull Romulo Tronchoni, Tibidabo, Torre Romeu.
A la segona B de futbol sala, l'Escola Pia ja té a la butxaca la primera victòria del curs, però no sense patiment. Els de Pedro Donoso van haver de capgirar un 1-3 en contra davant el Picassent per acabar imposant-se 5-3.
Tot en una segona part on l'expulsió visitant va ser decisiva perquè Peluca retallés distàncies amb superioritat. Arnau Graell, Dani Loinaz i Jordi Sardà van ser els altres golejadors. Aquest últim, capità i autor d'un doplet, es felicita per haver girat full ràpidament de la derrota de la setmana passada.
Partit de la setmana passada, crec que l'havien de guanyar, se'ns van escapar els 3 punts, no vam estar fins i aquesta setmana era una oportunitat doncs, per tornar-nos a enganxar la bona dinàmica. Tenim un equip molt competitiu, crec que farem molt bon paper aquest any i hem de seguir així entrenant bé i la setmana que ve a Palma que tenim una altra guerra.
Menys fortuna va tenir el Natació Sabadell a la pista del Penyes Plugues. Els nedadors també van remuntar un 3-1 i es van posar 3-5, però els del Baix Obregat van empatar des del doble penal amb el temps ja complert. Pep Costa Jussà, volíem dir, és jugador del club.
Amb el 3-5 vam tenir dues o tres ocasions per matar el partit, no el vam matar, el rival va sortir de porter jugador i bueno, vam cometre un penal i al final una jugada molt desafortunada que no vam saber jugar i el rival va empatar. Al final en aquest grup cap rival hauria de ser assequible o no hauríem de sortir a pista pensant que el rival és assequible perquè la veritat que aquest any pinta molt crua la categoria.
El club es queda amb 2 punts a la classificació pels 3 de la Pia.
3 jugadors sabadellencs han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola d'handbol.
Són Àlex Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández per disputar les dues primeres jornades de l'Eurocopa 2024. El primer dels duels serà Copenhague contra Dinamarca el dimecres 12 d'octubre i el segon davant Alemanya el següent dissabte a Jaén. És la primera vegada que els tres hi coincideixen. Gómez i Tarrafeta hi van ser a la plata de l'últim campionat d'Europa i el mateix Tarrafeta i Fernández al l'or dels Jocs Mediterranis.
I l'Estralpul Natació Sabadell disputa aquest vespre la tornada dels quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo femení.
Després de guanyar el Catalunya guanyar per 23-5 en el primer partit jugat a Can Llong avui a Cantó de 3 quarts de 9, l'intrescendent segon enfrontament de la sèrie. La final a 4 es durà a terme aquest cap de setmana a les instal·lacions del Montjuïc i la final està prevista per diumenge a les 3.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 27 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.